Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha convocat per ara a les 9 el Consell de Seguretat Nacional per abordar la crisi de Ceuta. La trobada arriba 26 dies després de l'entrada irregular d'unes 80.000 persones des del Marroc. L'executiu declararà la situació d'interès per a la seguretat nacional a Ceuta i constituirà el comandament únic a través d'un reial decret que aprovarà el Consell de Ministres. És un organisme que liderarà el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. I les tempestes d'ahir van afectar bona part de Catalunya amb pedregades, fortes ratxes de vent i inundacions. Tarragona i el Camp de Tarragona van ser una de les zones més afectades, amb carrers inundats, arbres caiguts, desperfectes en habitatge i també afectacions al trànsit i al servei ferroviari. Els bombers van atendre un total de 490 serveis relacionats amb les pluges. A Ponent, la pedregada també va afectar diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i Lleida, amb danys especialment preocupants als cultius de fruita. També hi va haver pedra de grans dimensions al Priorat, la Ribera d'Ebre i la Cerdanya al Vendrell. La pluja va tornar a inundar el pas sota la Nacional 340 i els serveis d'emergència van haver de rescatar també un veí atrapat dins del seu vehicle. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, una variant, la 2 Esparreguera, sentit Lleida, deixa un carril tallat en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari per robatori de cable entre Riells i Viabrea, Breda i Massaret Massanes, s'estan produint retards a les línies R2 Nord i R11 de Rodalies. I un home va resultar ferit ahir després de ser atacat per un altre individu dins d'un vagó de la línia 4 del metro pel vol de les 11 del matí a Barcelona. La víctima va patir talls al coll i a l'esquena i va ser traslladada posteriorment a l'hospital, tot i que no estem per la seva vida. Els Mossos van detenir poc després el presumpte agressor a l'estació de Joanic, acusat d'un delicte de lesions i un altre de desobediència. Segons fonts policials, els dos homes no es coneixien. I el conductor d'un vehicle ha mort en una sortida de via, la C-58, a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental, després de caure per un terraplè. A banda, també, la passatgera d'una motocicleta moria en una altra C-260 a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, també per una altra sortida de via. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes. I pel que fa al temps, avui es presenta com una treva meteorològica després de les tempestes d'ahir, amb més sol i una pujada clara de les temperatures. Tindrem un dia força assolellat, tot i que amb alguns núvols, ara al matí a la Costa Brava i a la Catalunya Central, i núvols d'evolució de cara a la tarda al Pirineu sense pluja.
Notícies en xarxa.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bon dia, obrim per vacances. You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Ens traslladem a una pel·lícula, una comèdia, un western de comèdia, nord-americana, l'any 63, 1963, una pel·li que es diu Four for Texas, 4 a Texas. Suposo que es devia traduir de la mateixa manera, almenys l'original, el títol original és aquest, Four for Texas. Pel·lícula protagonitzada per Frank Sinatra, i en aquesta pel·li Frank Sinatra deia una cançó, deia una frase, no? Tipo, em diuen que aquestes botes no són per caminar. Lee Hazelwood va agafar un compositor de cançons, va agafar doncs aquesta frase, es va inspirar en això i va composar aquesta cançó tan xula que acabaria enregistrant Nancy Sinatra. Nancy Sinatra l'enregistraria l'any 66 i esdevindria ràpidament número 1 en el top 100, sí, dels Estats Units i també de les llistes de singles doncs, de la Gran Bretanya. Diuen les males llengües, això és l'oficial, diuen les males llengües, he sentit en algun lloc, ho he llegit en algun lloc, que Frank Sinatra li va encarregar aquest tema a Lee Hazelwood, li va dir, fes-me un tema per la meva filla, perquè està una mica despendonada, està una mica bandarreta, per entendre'ns si li hem de donar un èxit musical, a veure si li encarrilem el camí i la vida. Bé, doncs això, avui parlem de botes i d'altres qüestions. De fet, parlem de calçat, perquè la pregunta del dia ens diu, o us interpel·la, a veure si preferiu a l'estiu portar sandàlies, xancletes, bambes... Ai, Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
Bon dia.
O botes de pluja, que és el que ens va passar ahir.
Jo he de dir que ahir vaig fer una mica de... vaig voler fer una mica de graciós, vaig dir, no, vinc descalç, i avui veient la que va caure ahir per Cardedeu... he hagut de venir amb bambes.
Vinga, va caure fort a Cardedeu, sí?
Va petregar i tot, sí.
Mira,
sí.
Mira, és que jo em pensava que només n'havíem tingut a Tarragona i a Lleida d'això, de fenomen meteorològic. A Cardedeu també, Us va fer molt bé moltes coses o què?
No tan malbé, però va ploure i va... em consta que fins i tot va petregar en algun lloc.
Molt bé. I avui us heu despertat com naltros, amb tot de fulles per terra... O hi ha sensació de tranquil·litat?
No, bueno, jo he vist arbres caiguts, de fet un arbre bastant gran, sí. Mm. Però no es perceben desperfectes generalitzats, per dir-ho així. No, hi ha més tranquil·litat del camp.
Molt bé, fantàstic. Doncs no res, això us preguntem, a veure quins tipus de calçat prefereixen els nostres oients, veritat?
Jo et faig ja una mica d'espoiler, tenim moltes varietats. Hem preguntat si preferiu dos sandàlies, xancletes, hawaianes, anar descalços, portar botes, bambes, crocs... En fi, avui tindrem debat.
Coneixerem potser més tipus de sabates dels que pensem ara mateix, perquè me n'has dit unes quantes que dic, ui, què és això? A més, que és xulo allò de les sabates perquè en cada territori es diuen a vegades de canviar el nom, la nomenclatura, que sí?
Exacte, sí. Jo l'única cosa que espero és que avui no tinguem algú indecent que vagi amb el cul a l'aire com l'Adrià d'ahir.
Els peus a l'aire sí, el cul no, sisplau.
Exacte, anem a controlar-nos.
Molt bé, doncs gràcies Jordi, fins ara mateix.
Fins ara.
Aquesta és la pregunta del dia, acompanyats de la música de Nancy Sinatra, que sens dubte ens fa pensar en les botes que molts ens vam haver de posar ahir per poder arribar als llocs, per no mullar-nos tant els peus. Però tindrem altres continguts, no només parlarem de les pluges d'ahir, parlarem d'altres qüestions en aquestes dues hores de l'Obert per Vacances.
Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
A part de fer un repàs de l'aigua i la pedra que va caure ahir en diversos punts de Catalunya, el que farem també serà proposar-vos lectura, novel·les, això ho fan molt bé des de Torredembarra, des d'on a la Torre, amb aquest territori lectura, i avui amb un gènere que a mi personalment, mira, em distreu molt, que és el cozy crime. Són aquells novel·les negres, entre cometes, amb crims amables, amb crims que no et fan patir gens. Trobem l'assassí entre tots aplegats. Després marxarem cap a Barcelona per conèixer l'estat de salut del comerç tradicional, que diuen els titulars que està en retrocés. També a Premià ens proposen trepitjar platja avui per conèixer com treballen els socorristes de platja. Intentarem nedar entre tonyines, això serà cap a baix, cap al Delta de l'Ebre, i a l'espai de jardineria us explicarem quines plantes heu de tenir a casa perquè us ajudin a suportar la calor. Vinga, va, i comencem avui la ronda d'actualitat.
Obert per Vacances.
La comencem, com dèiem, a Tarragona, a casa. Marina Pérez Got, bon dia. I és que us hem de parlar de la forta tempesta empedregada que ens va deixar ahir carrers plens d'aigua, passos inundats, no només a Tarragona, a diferents municipis de la demarcació. Les pluges més intenses van durar uns minuts, però van estar suficients perquè l'aigua baixés per carrers de la ciutat, del Serrallo, carrers de Ponent, del centre de la ciutat, vaja, de Llevant, a tot arreu.
Doncs sí, a hores d'ara encara es poden veure arbres caiguts i vehicles danyats, per sort sense danys personals. Alguns testimonis parlen que va ser com un esclafit. Els desperfectes es podien resseguir per tot el terme, de punta a punta, pel traçat de l'antiga Nacional 340. També van caure arbres de grans dimensions que van obligar a tallar el trànsit. El pont per accedir al càmping Les Palmeres va quedar completament negat d'aigua, així com els accessos al barri mariner de Tarragona, al Serrallo. Carme Pedró, l'antiga presidenta veïnal del Serrallo, ens ho explicava així.
Estava comentant amb la meva neboda i la veritat és que jo no me'n recordo d'haver viscut una cosa així. A veure, evidentment ha durat molt poquet, no? Però és que si dura una mica més, vull dir, jo me pongo de los nervios perquè és que no tinc memòria d'haver viscut un fenomen així barrejat als tres factors, no? L'aigua, el vent, perquè ha fet una ventada, a més s'ha posat fosc, bueno, tothom ho ha vist, no cal dir-ho, no? S'ha posat fos, i, bueno, i la pedra, els tres fenòmens.
Ha sigut com un segon eclipsi, eh? Es va posar més fosca durant l'eclipsi.
Sí, sí, es va posar fosc. De fet, veies el núvol que s'anava apropant i tal com s'anava apropant, s'anava enfosquint tot,
tipo
la veritat.
Tipo pel·lícula, sí, sí.
Sí, sí. També hi va haver afectacions a terrasses de bars, de restaurants, que òbviament en aquesta època estan totes instal·lades en diferents punts de la ciutat i també d'altres municipis. I en aquest sentit, Gerard Pardo, propietari del restaurant L'Àncora, diu que tot va ser molt ràpid i que pràcticament no van tenir temps de desmuntar les terrasses. Per sort, no hi havia clients i assegura que les reserves es van anar anul·lant pràcticament totes per les dificultats d'accedir al barri.
Al restaurant, pues, que les lones, tots els toldos de la part exterior, n'hi ha 4 de trencats, perquè ha tingut molt de pressa, no han tingut temps d'acció-reacció, perquè quan ha caigut la primera pedregada sí que ens ha fet mal. Hi ha algun vidre que altre, però bueno, més o menys ho salvarem. Hi havia, sí, 3-4 tauletes, que mira, tots uns 15 hem arropat sota les lones, i hem esperat que mai ni, i després ja poquet a poquet han pogut marxar, podien, que els ponts estaven negats. Hi ha dos cotxes dintre. Estan els dos ponts molt plens. Si ara amb Aina mitja horeta se'n va l'aigua, doncs intentarem obrir les reserves, s'han anul·lat quasi totes.
En aquest sentit, també hem de dir que la pedra no afecta només a Tarragona, també a altres municipis de la demarcació. Si anem fins a Prades, fins a Vinyols dels Arcs, etc, hi va haver pedres que van caure del tamany de quasi pilotes de tenis.
A Falset hem vist allò, la pedra ocupant tota la mà, eh? Sí, sí.
A les platges també hi ha afectacions, mobiliari afectat i runa, òbviament, que ha arrossegat l'aigua. Les platges estaran brutes aquests dies. I la pedregada també va trencar vidres de finestres i la ventada va tombar diferents arbres que es poden veure. Les pluges van deixar 77 litres en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. I a Vinyols i als Arcs en va deixar 88,6. Són els dos municipis amb més litres acumulats. I també es van poder viure a la demarcació de Tarragona ratxes de vent de fins a 117 km per hora.
Tot això passava ja a la tarda, vora les 6, veritat? Deien ser quarts de 6, les 6.
Sí, sí, sí. No, sí. No sé si arribaven a les 6, però vora les 6, sí, sí.
I avui ens hem aixecat això, amb bé tots els carrers plens de fulles i de branques d'arbres per terra i, en fi, neteja i ordre una miqueta. Però tenim sol.
Tenim sol i tindrem sol, eh? Tot apunta que tindrem sol.
Marina Pérez Got, moltes gràcies.
A tu.
Seguim amb la ronda d'actualitat. I seguim coneixent les afectacions d'aquestes tempestes d'ahir, ara cap a Ponent, on també va ser zona força afectada del nostre territori. Saludem l'Arnau Vilà de Munt. Arnau, bon dia. Arnau, bon dia.
Bon dia, Núria.
Vam patir la tempesta, la pedregada, i això a Lleida ja sabem que vol dir que afecta el conreu. Què ens expliques?
Doncs sí, les tempestes han descarregat amb força en municipis del Segrià Nord com Almenar, Corbins i Alfarràs, però també altres punts de la comarca com el Batàrrec i la mateixa Lleida Ciutat. L'episodi va començar poc després de les 2 de la tarda i almenar la mida de la pedra va superar els 2 centímetres de diàmetre. Segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, aquest ha estat el 8è dia de la campanya de fruita estiuenca en què s'ha registrat pedra a la zona d'estudi, però la d'aquest dilluns ha estat de moment la pedregada més virulenta de la temporada, tant per mida de les pedres com per la superfície afectada. Encara és aviat per saber amb exactitud quins danys ha provocat la tempesta, però les conseqüències de la, com diem, les conseqüències de la pedra sovint es fan més visibles unes hores després de l'episodi. Tot i això, Jaume Gardenyes, responsable de fruita fresca d'Unió de Pagesos, explica que la tempesta ha deixat afectacions en cultius com la pera, la poma, la figa, el préssec i altres varietats de fruita de pinyol, però, sobretot, demana que les assegurances agràries puguin començar els peritatges com més aviat millor. L'escoltem.
Ahir vam tenir una gran pedregada a la zona de Farràs Almenar, amb unes afectacions del 80%, que ens afecta préssec tardà, figues i alguna pera que ens falta recollir. A part, diferents calamarsades més puntuals a nivell municipal, i el que demanem des del sindicat és que hi hagi uns peritatges ràpids i que la gent pugui acabar entrant a les finques a treballar.
En aquest sentit, preveuen que les afectacions no siguin devastadores, ja que una part important de la producció ja estava acollida. Com ja va ser habitual aquests darrers anys, la campanya s'avança i això ha provocat que el 70% de la pera i més del 85% de la fruita de pinyol ja s'ha recollit. En paral·lel a la pedregada, també explico que els bombers han hagut d'atendre diversos incidents pel temporal. A Lleida Ciutat, els bombers de la Generalitat van sanejar un balcó al carrer Salmerón i van actuar per la caiguda d'un cable al barri de Pardinyes. Pel que fa al 112, fins a mitja tarda s'havia rebut 373 trucades relacionades amb l'episodi de pluges a Catalunya, de les quals 19 procedien del Segrià.
I el Pirineu, fa el Pirineu, sí, ara correcte. T'ho va preguntar a la muntanya, sí.
Anem a parlar del Pirineu perquè a Llavorsí, al Pallars Sobirà, van haver de bombar l'aigua acumulada als baixos d'un habitatge i després també va haver-hi actuacions per arbres caiguts a les carreteres de la Vall del Cardós i a la Torre de Capdella i finalment també va haver-hi un desprendiment a la C-13 a Talarn.
Molt bé, esteu bé ara?
Ara estem bé, ara estem bé.
Sí, ja fa solet, ja?
Sí, comença a fer solet, ja està superat, i ara, com dèiem, a mirar les afectacions, tot i que, com ens diuen, no, els experts i responsables sindicals, sembla que la cosa doncs, no quedarà tan devastadora, per dir-ho així.
D'acord, d'acord. Doncs, Arnau Vilà, moltíssimes gràcies. Des de Montfem, una abraçada.
Igualment.
En canvi, qui no han tingut pluja és en terres barcelonines, així en general. Va, des de Cugat Mèdia, saludem la Tina Forest. Tina, bon dia. A veure, intentem contactar amb Cugat Mèdia, a veure si tenim fàcil accés.
Sentiu?
A la Tina. Ara sí, Tina, bon dia.
Ara,
bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
Ahir repassàvem i dèiem, no, si és que aquí no ha plogut.
No, és que, a veure, en general, la pitjor part crec que us l'heu endut vosaltres aquí. En general, sí, ha sigut molt més tranquil·let.
I no era la previsió, eh? Ara,
no,
ara en parlarem.
Exacte.
Doncs vinga, amb vosaltres parlem d'altres qüestions. Mira, parlem de política. Els comuns, diuen, lamenten el fracàs del govern en educació, salut o rodalies. Demanen d'aquesta manera la dimissió de Manel Nadal.
Sí, el portaveu parlamentari dels comuns, David Cid, lamenta que el govern no està aconseguint posar Catalunya en marxa i remarca que alguna cosa està fallant perquè l'executiu té més recursos que mai amb el pressupost del 2026. Per a Cid, no és només una qüestió de gestió, sinó també d'orientació i de prioritats polítiques. El partit demana la dimissió del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, pel desastre èpic, diu, de Rodalies durant la jornada de l'eclipsi solar.
Una persona que és l'encarregada de gestionar la mobilitat de Catalunya que diu, en passiva, que s'hauria d'haver previst millor la gestió de la mobilitat durant l'eclipsi, qui l'hauria de previst? No, i el govern Illa actua d'una manera sorprenent, és a dir, l'eclipsi és un projecte de país i Rodalies és no, com un fenomen natural, el caos de Rodalies és un fenomen natural. No? Per tant, crec que té una prioritat equivocada, que és un govern que viu obsessionat amb l'asfalt i amb les carreteres, quan el que hauria de fer és prioritzar el tren.
Un altre dels àmbits de gestió contra els quals carreguen els comuns és educació. Cid critica que el departament no hagi negociat amb els sindicats convocants a la vaga per al 8 de setembre, el primer dia de curs, que segueix en peu, com tampoc amb altres actors, inclosos els grups parlamentaris, per assolir un gran pacte de país sobre l'àmbit educatiu.
I us expliquem també que ha mort el conductor d'un turisme en una sortida de via, això a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, tot plegat quan va caure per un terraplè.
Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 7 i 6 d'ahir dilluns. L'accident ha estat al quilòmetre 14,7. Arran de l'accident s'han activat 5 patrulles dels Mossos, 4 dotacions dels bombers i diverses unitats terrestres del sistema d'emergències mèdiques. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des del principi d'any, 88 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes, 33 de les quals eren motoristes o passatgers d'una motocicleta. Entre les víctimes mortals també hi ha 10 vianants, 5 ciclistes, 4 conductors de tractor i un de patinet.
Vinga, tanquem amb una notícia més amable. Parlem de les festes de Sants, que ja tenen guanyador del primer premi dels carrers guarnits. És el carrer de Valladolid.
Sí, exacte, se l'han portat per segon any consecutiu amb un guarnit dedicat al tema de la Ruta de la Seda. En canvi, el segon premi d'aquesta edició del concurs se l'ha endut al carrer de Sagunt amb el seu decorat geomètric, que també ha obtingut una menció especial del jurat al millor sostre. El tercer guardó ha anat a parar al carrer de Guadiana amb el seu guarnit amb pastissos i bombons sota el lema "Com més sucre, més dolç".
Doncs vinga, amb aquesta dolça notícia tanquem la connexió amb Cugat. Tina Forés, moltes gràcies.
A tu, Núria, que vagi bé.
I a Girona és que és un refugi climàtic, és que no passa res tampoc. Pau Llafanya, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
Tampoc us ha plogut per aquí, eh?
No, la veritat que no. Van créixer una mica les nuvolades, va ser una mica més l'amenaça que altra cosa.
Molt bé, perfecte. Doncs ens alegrem, mira, que no hagueu pillat en aquest sentit. Vinga, va, que comencem parlant d'un sistema d'intel·ligència artificial per evitar ofegaments a la platja. Això s'està aplicant a Platja d'Aro i Roses.
Sí, en el cas de Platja d'Aro s'ha col·locat una càmera a la zona de Riu d'Aura, al sud de la platja gran del municipi, i a l'Alt Empordà el sistema s'ha fet amb una prova pilota a la platja adjacent a la Bocana de Santa Margarida, que és una de les més concorregudes del municipi. Els dos projectes estan gestionats per l'empresa Proactiva Serveis Aquàtics i les càmeres envien les imatges a una central que té l'empresa des d'on fan l'avís, el servei de socorrisme corresponent en cas d'emergència. El sistema de vigilància amb intel·ligència artificial, en tot cas, no substitueix la presència humana de socorristes, sinó que l'objectiu és complementar-la.
I us expliquem també que han interceptat a la Jonquera un conductor amb 21 quilos de haixix i mig quilo de cocaïna al maleter del seu cotxe.
La droga intervinguda hauria tingut un valor de més de 55.000 euros al mercat negre. La matinada de dimarts passat, la Policia Nacional feia un control rutinari i preventiu al municipi quan una patrulla va veure com el conductor d'un turisme intentava fugir fent maniobres evasives. El sospitós va fer cas omís dels senyals de parada dels agents i va modificar la trajectòria per intentar evadir-se. Els agents el van interceptar i durant l'escorcoll del vehicle van localitzar un doble fons al maleter ple de droga.
Molt bé, doncs encara una darrera notícia ens porta cap a Santa Coloma de Farners, que conserva l'un artesanal de barreteria medieval de les comarques de Girona.
El seu responsable és en Lluís Ginestà, un artesà que es dedica a fer barrets des de fa anys i que s'ha especialitzat en la temàtica medieval, si bé també en fa d'altres estils. A més de barrets, en Lluís també elabora tota mena de decoració de l'estil, com les antigues carpes d'acampament on es refugiaven o vestimenta medieval típica. Ginestà assenyala que una de les claus per fer tot aquest material és la documentació històrica, que és tan important com l'elaboració de les peces que li demanen.
A l'imaginari col·lectiu diem com a barrets medievals que, de fet, no es corresponen exactament a com eren aquells barrets a l'època, i això ho han fet doncs els còmics o les pel·lícules o etc. No? Per exemple, el barret de Robin Hood, no? Que en punta amb la ploma i això, que a tothom li vindrà a la imatge, doncs realment no eren exactament així. Eren uns barrets amb unes orelleres que s'abaixaven, es tapava l'orella per poder tirar amb els arcs.
L'atractiu turístic que suposen les fires medievals, a més, ha fet que cada vegada tingui més feina, tant a Catalunya com quan surt a vendre a fires a França o, per exemple, a Itàlia.
Doncs té una entrevista, això, Pau, eh?
Doncs mira,
ho apuntem, tot i que ja
ens
queden poquets dies, però podríem fer una entrevista que déu-n'hi-do, una barreteria artesanal. Moltíssimes gràcies des de Girona. Pau Villafanya, una abraçada.
A reveure.
A reveure. Hem invertit la ronda d'actualitat, ja ho veieu, perquè hem suposat que potser la notícia estaria més a comarques de Tarragona i de Lleida. Passen coses, evidentment, a la resta de Catalunya, i així us expliquem cada dia. Nosaltres ara doncs ampliem aquesta informació, parlem de pluges, parlem de canvi climàtic, parlem d'aquest estiu tòrrid i aquest setembre que es preveu encara calorós i potser un octubre mullat. No ho sé, que ens ho expliquin els experts. Entrem en la primera entrevista de la jornada.
Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
Doncs, com dèiem, entrem en matèria i volem saber, volem parlar de meteorologia i de climatologia, també. L'estiu meteorològic, allò que marca el calendari, està arribant a la seva fi, però ens ha deixat un rastre de rècords i calorades excepcionals, que ben segur que passaran a la història climàtica, no només de Catalunya, sinó de bona part d'Europa, que ja sabeu què ha passat també, no? Les temperatures altes en països en què no estan gens acostumats. Avui a l'Obert per Vacances en volem deixar constància i per això en volem parlar en propietat des del punt de vista climatològic i més enllà, amb el Sergi Corral, que el tenim als estudis de Ràdio Escala. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Núria.
I meteorològic, volia dir, que és diferent,
exacte.
I això ens ho explicaràs.
Oi tant, oi.
Vinga. Sergi, sembla que tenim convidat al cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya, el Marc Prohom. El saludes?
Doncs sí. Molt bon dia, Marc.
Hola, bon dia.
Aviam, una mica de feina, no?, aquest estiu, en podríem dir, en tema meteo, encara que el bon temps sembla que no dugui feina meteorològica i climàtica, però déu-n'hi-do el que ens ha passat per sobre i aquest, mira, amb rabiosa actualitat, aquests dos parells d'episodis encara més.
Sí, déu-n'hi-do, ha estat un estiu mogut, com deies, especialment per les calorades persistents que hem tingut, i finalment doncs la traca final d'aquestes tempestes, que per altra banda ja és habitual, no?, que a partir de la segona quinzena d'agost tinguem tempestes de finals d'estiu, però sí que han assolit algunes intensitats molt elevades, no? Per tant, sí que està sent, bé, encara no s'ha acabat, però està sent un estiu bastant mogut, i tant.
Marc, entre els observadors tenim una mica el mite de que... tenim una mica la sensació de que ens ha caigut un mite. Parlo de l'estiu de 2003. Segurament serà així, no?
Doncs sí, serà així, i a més el superarem amb escreix. De fet, les dades que portem recopilades fins al dia 20 de mes d'agost, i que farien tots els 3 mesos d'estiu, ja es marquen que estem en una anomalia, és a dir, una diferència respecte a la temperatura normal del període 90-2020 de 30 graus. Pensem que el 2003 va ser de 2,4, per tant, superaríem més d'un grau la temperatura d'aquell estiu del 2003, que juntament amb 2025 o 2022 havia estat doncs els més càlids fins ara.
Quines diríem que són les campanades que més han sonat aquest estiu, o amb què, ara que parlaves d'aquesta magnitud, no?, de la superació de no 2 sinó 3 graus per sobre de la mitjana, però també en quant a per exemple, si no vaig errat, de dies de 40 graus, de mínimes tòrrides, o sigui, quines són les campanades més destacades?
Doncs podríem dir que el fet més característic d'aquest estiu està sent la persistència de situacions de calor extrema, i potser podríem dir de tot l'estiu, des de l'1 de juny fins ara, aquest dia 25, potser hem tingut 5, 7 dies o 8, com a molt, que hem tingut temperatures per sota de la mitjana, i la resta de dies ha estat per sobre. Això ens marca doncs una persistència molt elevada, i fins i tot hi ha dies en què hem superat 5 graus, el que és l'habitual d'aquestes dates. Per tant, un dels trets més característics és la persistència, i això es tradueix, com comentaves, en extrems de temperatura molt, molt diferenciats, com són el nombre de dies en què, com a mínim, en algun punt de Catalunya s'han superat els 40 graus. Això estem al voltant dels 20 dies, no?, que hem tingut aquesta fita, que és inaudita fins ara, o, com deies, les nits tòrrides, aquestes nits en què la temperatura no baixa dels 25 graus, que en el cas de la ciutat de Barcelona, perquè és la que té, podríem dir, un afegit lligat a la pròpia morfologia de la ciutat, en què doncs tenim més de 55 nits amb aquestes condicions, que no és un rècord. Teníem a l'anterior els 51 del 2003, per tant hem superat aquest rècord, i malauradament això no és una flor d'estiu, mai millor dit, sinó que estem en una situació que any rere any estem batent rècords, ja sigui el juliol, ja sigui l'agost, ja sigui en el conjunt de l'estiu, i que ens marquen doncs una clara influència del canvi climàtic, que a l'estiu és quan es manifesta amb més força.
Som exagerats si diem que aquest estiu serà el més fresc del que ens espera per endavant?
A veure, jo crec que sí que som una mica exagerats, però perquè tindrem una certa variabilitat, és a dir, tindrem algun estiu en què doncs, les temperatures seran properes a la normalitat, però la tendència és que cada cop siguin més freqüents estius com aquest. Pensem que la influència del canvi climàtic es manifesta sobretot a la Mediterrània amb més força. L'àmbit mediterrani és un d'aquests punts calents on més s'estan manifestant els canvis, sobretot amb l'increment de temperatura, i a tot això va lligat a doncs, a un increment d'aquestes situacions d'onades de calor, persistència, més extensió d'aquestes situacions, i per tant serà cada cop més freqüent un estiu com aquest.
Fa poc em vam parlar aquí a la xarxa, crec amb tu, sinó que em vaig mal errat, de que vau presentar la cartografia d'extrems climàtics a Catalunya, no? També havíeu presentat el nou període del climàtic de l'Atlas. Aquests episodis, o sigui, comparat amb aquesta cartografia, que no és tan antiga, és recent que acabeu de presentar, però estius com aquest us obligaran a redefinir els llindars?
Sí, de ben segur sí. Realment la cartografia que vam presentar, que per tenir una bona base de com d'excepcional és, per exemple, aquest estiu, ho hem de referenciar respecte a un període bastant llarg, no? Que normalment són 30 anys, i els trentennis es marquen de manera internacional per les autoritats meteorològiques mundials, com és l'Organització Meteorològica Mundial, i que marca doncs, 91-2020, no? Aquest trentenni, com a referència per doncs, determinar si un estiu, com és aquest cas, és molt o poc càlid. Però, clar, els canvis s'estan produint a tanta velocitat que els anys 90 van ser frescos, molt frescos, en relació amb la situació actual. Per tant, segur que d'aquí 4 anys haurem de tornar a fer aquesta cartografia i agafar el trentenni doncs, del segle XXI, no? Del 2001 fins al 2030. Per tant, malauradament, la situació del canvi climàtic ens fa ser cada cop més curosos i també actualitzar més freqüentment aquests valors de referència que estan canviant amb molta velocitat.
Marc, no parlem només de rècords a la temperatura de l'aire, sinó que fa pocs dies en Josep Pasqual, d'aquí prop, de l'Estartit, ens passava el rècord d'aquests 27,8 graus de l'aigua del mar en superfície al voltant de les Medes. Què passarà amb tot això? O sigui, el mar també s'està notant tot plegat.
Sí, clar, el mar està en contacte amb l'atmosfera, per tant és un sistema íntimament, i tot el que passa a l'atmosfera per tot l'hora es trasllada també a les superfícies marítimes. Sí que hi ha un cert retard, perquè costa més d'escalfar un cos aquàtic que no pas la terra, no? Que és més ràpid d'escalfar, però sí que, per exemple, les onades de calor marines cada cop són més freqüents. Actualment la Mediterrània Occidental es troba al voltant d'uns 2 graus per sobre de la mitjana, i en el cas de l'Estartit, com bé deies, amb dades des de 1974, el 13 d'agost vam assolir aquest rècord, no?, de 27,8, que mai s'havia registrat. I això és una conseqüència d'aquest escalfament que es manifesta a l'atmosfera i que també, malauradament, a l'aigua del mar també doncs, respon, no? I això també lligat a l'expansió del mar per efectes de la calor, que provoca també l'increment del nivell de l'aigua del mar.
Uh-huh. En Josep Maria Gensans deia allò de la massa d'aire mediterrània, no? Aquesta massa d'aire mediterrània que amb el caldo aquest que tenim a mar, doncs el que hem d'esperar aquesta tardor, llamps i trons a dojo.
Sí, ara, no és una condició, podríem dir, essencial, que tinguem, per molt que tinguem el mar molt càlid, que és així, no? Que tenim 2-3 graus per sobre de la mitjana, si no tenim situacions favorables perquè els núvols puguin créixer i, per tant, puguin provocar pluja, no passarà res. Això va passar el 2022. Vam tenir un estiu molt càlid, però a la tardor no vam tenir cap llevantada o cap situació de gota freda que potenciés aquest efecte de...
Sí, ui, se'ns ha tallat la comunicació. Estàvem parlant amb el climatòleg, intentem molt bé. Bé, se'ns talla la comunicació, però mira, Sergi, nosaltres sempre tenim un pla B, i si ara parlàvem amb un climatòleg, ara et proposo conversar amb un meteoròleg.
Em sembla perfecte.
Bueno, m'hauries d'explicar per mi la diferència. Jo diria, per mi la gran diferència és que els meteoròlegs sempre pillen, en el sentit de que són els que fan les prediccions, i si no l'encerten, els hi van els pals. Seria això, no?
Núria, t'ho posaré fàcil. O sigui, la diferència és que ara mateix, un 25 d'agost, a les 9:34 minuts del matí, Tarragona té una temperatura de, posem, de 24,5 graus. Però, si mirem a la mateixa hora d'un 25 d'agost dels últims 30 anys, la mitjana de temperatura de Tarragona a aquesta hora potser és de 22,3. Per tant, podem dir que avui estem 2 graus per sobre de la mitjana. Mm-hmm. Aquesta seria una mica la diferència entre meteorologia, que és el que està passant en un momento dado, que deia aquell, o la climatologia, que és l'històric d'aquest arxiu, d'aquest patrimoni meteorològic i climàtic que tenim en el nostre país, com ens en formava ara mateix en Marc.
Doncs ho has explicat supercorrectament. Molt bé, ho hem entès perfecte. Molt bé, mira que saludem el Luis M. Pérez, el meteoròleg de la xarxa. Luis M., bon dia.
Hola, molt bon dia, companys.
La primera pregunta deixa-me la fer bé, Sergi. A veure, què va passar ahir a Tarragona, mare de Déu, que no ens ho esperàvem, que no estàvem dins de la previsió, que aquí no havia de ploure massa. Què va passar?
No.
I és normal
que
de sobte es descontroli la previsió?
Deixa'm dir una paraula que és molt barruera per començar. El que va passar ahir a la ciutat de Tarragona i Rodalies va ser una cagada de la previsió. Tan fàcil com això. Dit això, que no és tan fàcil i tampoc es pot dir una previsió així tan a la... Bla. A veure, és un exemple molt clar que ahir les previsions ens donaven que sí que cap al camp de Tarragona hi podia haver tempestes fortes, sobretot més cap a l'interior, es veia més cap a les muntanyes de Prades, al Montsant, fins i tot arribant a Llaveria o fins i tot ja més cap a l'interior i tot, cap a la banda de les Garrigues, però aquestes tempestes es van desmadrar, van ser més extenses del previst i sobretot es van moure cap a una banda que no estava en aquestes previsions. Ahir, la situació en altura, per tant, allò que la gent coneix com a cap a on van els núvols, doncs bàsicament és cap a on els empeny el vent, sobretot on els empeny a cotes una mica més altes, a partir dels 2.000, 4.000, 5.000 metres d'altitud, doncs ahir els models ens donaven, i models són previsions, ens donaven que la corrent de vent era del sud-oest, per tant, que aquestes tempestes interiors tarragonines s'anirien movent més cap a la Catalunya central, a banda de les que ja van caure, que aquestes van estar molt ben doncs, situades de les comarques de Ponent o del Pirineu. Què va passar? Que es va formar el que es diu una supercèl·lula. El que vam tenir ahir al camp de Tarragona, inclosa, com no, la mateixa capital, va ser un mesocicló, que també se li coneix d'aquesta manera, des del punt de vista doncs, meteorològic, podríem dir que és com una mena de... És un núvol que és una mena de rentadora. És un núvol que va fent una centrifugació total i que es mou en direcció erràtica, així de clar, que són de sud i, per tant, els núvols s'haurien de moure cap al nord, que és el que passava ahir, segons les previsions, aquestes tempestes literalment van a la seva bola i, per tant, es van desviar d'aquest trajecte que es movia des de la Ribera d'Ebre i el Priorat i van acabar entrant directament per tota la vall del Francolí i la vall del Gallà i van entrar fins al mar. De fet, es van situar una mica més al nord i tot, van arribar al Garraf. Aquestes tempestes, supercèl·lules que se li coneix, són tempestes molt severes. Són tempestes que tenen molta energia.
Però
molta
no, és energia habitual, que... no és habitual aquí a Catalunya.
No. De fet, a veure, sí que són habituals. T'he de dir que són habituals aquestes supercèl·lules. Són així com a molt a pel·li de sèrie B o potser pel·li de ciència-ficció, una supercèl·lula, un mesocicló, un vòrtex mesociclònic, també se li coneix així. Aquestes estructures de tempestes són bastant típiques a Catalunya. I, de fet, a Catalunya hi ha fenòmens severs d'una forma recurrent. També, com bé comentava Marc, i ho tenen molt estudiat des del Meteocat i des dels serveis climatològics generals, doncs aquest tipus de situacions, d'una forma sempre molt aïllada, és probable que siguin més freqüents a Catalunya, bàsicament per això que també comentava el Sergi, no? Que tenim inputs de més energia, com per exemple un mar més calent que no té per què traduir-se en pluja sempre. Dit això, aquestes supercèl·lules l'hem tingut a Catalunya. És una terra de supercèl·lules, l'Aragó encara més. Però sí que és cert que al camp de Tarragona no es reportava una com aquesta, des de fa molts anys, amb aquesta ventada tan forta. I sobretot, penseu una cosa, en aquestes supercèl·lules, molt sovint el que sol passar és que plou molt o bé fa molt de vent. però combinar molt de vent, amb molta pluja, i sobretot calamarsa grossa, pedra, com que hi ha ahir, i en grans quantitats, això és el que és complicat. Tenim pedregades molt grans a Catalunya. Hi ha hagut registres en la història, recent, de fet, dels últims 20-30 anys, t'ho diré demà, 20-30 anys,
sí.
De pedres de més de 10 centímetres. Recordem, malauradament, la de la Bisbal d'Empordà, per exemple, que va ser luctuosa en aquest cas i tot. Més de 10 centímetres de diàmetre. Això succeeix, però el que és molt estrany és que hi hagi pedra molt grossa i a la vegada abundant. Això és el que va passar ahir al Camp de Tarragona.
Lluís, em sembla que coneixes el Sergi, no? Perquè tots dos som meteoròlegs.
Sí, el Marc, també el Marc, eh? Okay, a més, tots estem vinculats a la geografia, el Sergi pelen menys a la biologia, però vaja, la geografia, també els geògrafs tirem més a la climatologia que a la meteorologia, però mira, alguns acabem tirant més cap als mitjans de comunicació i ja ens acabem dedicant a això més de la comunicació meteo, que com bé ha comentat el Sergi, doncs aquesta diferència respecte a la climatologia. Però sí, ens coneixem prou bé els tres.
Lluís, encantat de poder xerrar amb tu aquí ara a l'Obert per Vacances. Volia fer un parell de prestacions que abans li s'ha treballat comunicació i no l'he pogut dir en Marc. No sé si te'n recordes de l'estiu aquell del 2002, que veníem també de calorades, sí, i d'un estiu excepcionalment càlid, que va ser l'estiu de la pedra. O sigui, es van produir pedregades com la d'ahir de Tarragona, al Garraf, a l'Empordà, al Maresme, fins i tot a Barcelona. O sigui... I jo volia fer un punt de la diferència, que l'altre dia també ho discutíem en petit comitè, de mentre a la primavera els grups aquests, les tempestes, es queden en terra, la pròpia massa d'aire mediterrània, aquesta que hem comentat abans, i el mar en escalfor, fa que en aquesta època de l'any les tempestes no morin a l'arribar a la costa. I això s'ha de tenir especial atenció, fins i tot se reactivin, com tu deies.
Sí, de fet, a veure, està demostrat que a banda que la temperatura del mar va pujant, en el moment que està més alta, o potser en el moment que és més perllongada aquesta pujada, també això crea el que es diu una subsidència. I és el que comentaves, aquesta subsidència que no se deixa, perquè la nostra audiència també ho entengui, una subsidència és una caiguda d'aire des de l'atmosfera cap al terra, d'una forma pausada, d'una forma com si diguéssim anticiclònica, o sigui, és com una mena de llosa d'aire que va caient cap al terra. En el moment que va caient, aquest aire es fa estable, o sigui, que no es pot remoure, no hi ha turbulència, no hi ha formació de grans tempestes. Per tant, podríem dir que la mateixa tapadora d'aire tan calent que té la Mediterrània inhibeix les tempestes que es puguin apropar. És com si diguéssim que és com un escut, el que tu dius. Les tempestes s'apropen. Però sí que arriba un moment en el que justament això acaba tenint un efecte contrari. Que les tempestes que arriben des de l'interior, des de, per exemple, el que dius tu, els grups de Girona o les tempestes de Tarragona, des dels ports molt sovint, quan arriben a la costa no es desfan, sinó que encara el que fan és esclatar més. Això es va presenciar i es va copsar prou bé el divendres passat, amb aquella convecció càlida que la coneixem. I també, molt probablement, ahir les tempestes arribaven des de l'interior amb molta potència. Va ser curiós perquè arribaven a la Ribera d'Ebre amb molt mala bava, amb aquestes pedregades tan grosses, per exemple, a Móra d'Ebre, Móra la Nova, amb Vinebre, Flix... I després van arribar al Priorat, van quedar com una mica més esmicolades i va ser travessar tota la Serra de Prades i el Montsant i tornar a agafar molta més potència. De fet, quan van arribar al mar és quan van acabar esclatant una altra vegada. Per tant, està molt bé aquest fenomen que comentes, que durant la primavera inhibeix la mateixa mar, principis d'estiu també, però després la mateixa mar que està tan calenta ajuda en que en un moment donat, que sol ser doncs ara, el mes d'agost, es reverteixi la situació. Per tant, si les condicions són bones com ahir, potser fenòmens com els d'ahir justament no seran pas tan estranys aquest mateix any.
Doncs, Núria, ja veus que bé, aquest caldo mediterrani, aquests fenòmens... Sempre hi han estat, perquè jo dic que la Mediterrània és un clima una mica d'estirabots, d'esparracat, que diem aquí dalt, amb aquests els i baixos. Però bé, els meteoròlegs continuarem suant per afinar les previsions aquestes, i sobretot en aquesta època de l'any. I el meteoròleg que teniu a Tarragona, suposo que quan ve Santa Tecla, quan ve Festes Majors, ja apreta a córrer.
No, sí, és que aquí el que fem és posar un Siri directament. Ja està. I no passa res. Mira, està molt bé posar etiquetes, jo em quedo amb aquestes supercèl·lules o mesocicló, sí, perquè pel que diu el Luismi, no serà la primera vegada que ho escoltem. Sí, molt interessant. És. I mira, ens passarà potser com amb l'eclipsi, que per culpa, entre cometes, d'aquesta meteorologia canviant, no, d'aquests fenòmens, al final acabarem mantenent una miqueta més de clima i de meteorologia, que potser ja ens toca, no? Saber una miqueta més, mirar com és el cel, clar que sí.
Són converses d'ascensor i les hem d'anar aplicant.
Clar que sí.
I de geografia, el que deia el Luismi, sobretot importantíssim.
Sí, doncs mira, avui hem conversat amb el Marc Prohom, el cap de climatologia del Servei Meteorològic de Catalunya. No l'hem pogut acomiadar com toca, però vaja, moltíssimes gràcies al Marc Prohom per acompanyar-nos. I ara just estàvem conversant amb el Luismi Pérez, el meteoròleg de la xarxa, que aquests dies em sembla que t'enredarem bastant, eh? Et demanarem algun altre moment. Val, Luismi?
Cap problema. Això, al cap i a la fi, i té passió per això, aquest masoquisme li va bé.
Molt bé, el Sergi se sent identificat, no, amb això?
Home, i tant, mare de Déu. Home. I al final de l'estiu ja tinc callo de masoquisme.
Nois, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
A vosaltres, que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Una entrevista avui, hem parlat començant de climatologia, de meteorologia, una entrevista conduïda pel Sergi Corral, el company de Ràdio L'Escala. Va, que seguim endavant, ara sí. Ens diuen els titulars que Barcelona ha perdut una de cada quatre merceries i drogueries, això entre l'any 2016 i el 2024, i també un 30% de les sabateries i negocis de pell, segons els censos municipals de locals comercials. Les dades il·lustren un retrocés, com veiem, del comerç tradicional i el detall, que en l'àmbit de l'alimentació també pateixen negocis com les peixateries, i és que n'han tancat 141 en aquests 8 anys i quasi el 25%. Les botigues d'ous i aviram i un 15% menys, fins i tot les carnisseries 10% menys, bueno, xifres a la baixa, ja ho veieu. I això a Barcelona, que és un clar exemple d'aquest retrocés, però el fenomen també es fa extensiu, diria jo, a la resta del territori. Després d'aquesta introducció amb moltes xifres, en volem parlar de tota la repercussió que té, per una banda amb la nostra companya de Cugat Mèdia, la Tina Forest. Tina, bon dia.
Bon dia, Núria, de nou.
Acompanyada del Jaume Buscallà, president de Sant Cugat Comerç, veritat?
Sí, bon dia, bon dia.
Bon dia.
Crec, Núria, que tenim, sí, un petit problema perquè no em sent a mi el convidat, perquè estem... O sigui, aquests dies estem sense tècnic, llavors estic amb un problema una mica...
Doncs farem una cosa, Tina. Farem una cosa.
No, el faig venir aquí amb mi a control, no pateixis, estem aquí...
Tot,
sí, tots dos benvinguts, sí. I així ja li vaig fent preguntes i parlem els dos amb el mateix micro.
Molt
aquí
bé.
Se solucionen les coses
ja
d'aquesta manera.
Són unes xifres que, en fi, quan les posem sobre la taula, no ens fan estranyes, perquè tots ho veiem, que a casa nostra, en el nostre barri, tanquen un tipus de comerços, no?, i no obren uns altres. Però és això, ara des de Sant Cugat veurem com ens ho expliquen.
Sí, exacte, doncs ara sí que podem saludar en Jaume Buscallà, que és president de Sant Cugat Comerç.
Sí, bon dia, bon dia.
Doncs, Jaume, et començo preguntant jo, si et sembla, ho estem veient, aquest retrocés passa a tot arreu. Què creus que ho fa que tanquin aquest tipus de comerços? Per què costa tant de mantenir-los?
Bé, efectivament, el que les dades ens ho diuen, i a més també la vida del carrer i els clients i els comerciants, és que efectivament hi ha un retrocés, i a més no només és un retrocés d'un sector en concret, sinó que és un retrocés del comerç, però també aquest comerç tradicional. Jo crec que parlar d'un únic factor seria un error i alhora seria més fàcil. I s'ajunten una sèrie de factors. Alguns tenen molt que veure amb els hàbits de consum, altres tenen que veure amb que potser per part de l'administració cal prestar més atenció i veure més quin és el paper actiu i què pot fer per acompanyar que aquests tancaments no hi siguin, i hi ha una tercera que hi és i que, evidentment, el comerç ja pren nota. Hi ha coses a millorar, coses a canviar, que el mateix comerç, el mateix comerciant ha de fer, i que jo crec que, en definitiva, aquesta diagnosi ja l'ha feta i fa per canviar i per evitar aquests tancaments.
Aquest retrocés del comerç tradicional va acompanyat a l'hora de la proliferació de diferents cadenes, no? Estic pensant, per exemple, en proliferació de locals d'ungles o d'estètica, que aquí a Sant Cugat, per exemple, és un bon exemple d'això. No sé si això treu personalitat als municipis, aquest retrocés d'aquest comerç més local tradicional i aquesta proliferació de més cadenes.
El problema de les cadenes i la proliferació d'aquest tipus de comerços és que de vegades són molt volàtils, són molt passatgers, és a dir, els trobem, però de la mateixa manera que hi ha hagut un, podríem dir, boom o una capacitat de penetrar perquè hi ha una demanda, amb molta rapidesa també desapareixen, és a dir, no queden consolidats perquè es belluguen molt al voltant de el que en aquell moment és el que es demanda. Això no és dolent en el sentit que avui dia tots els hàbits de consum també són així, és a dir, la gent, i penso també molt amb la gent jove, també funciona d'aquesta forma, és a dir, els productes, les modes, les tendències són ràpides i canvien amb molta rapidesa, però això no hauria d'anar en detriment de que el comerç tradicional continués. És a dir, una cosa no treu l'altra. Tenim espais, tenim capacitat les ciutats per absorbir des del tipus d'activitat comercial de moda, entre cometes, fins al tradicional. Aquesta és una feina que, com deia, hem de fer tots plegats, i els primers que han de prendre consciència també és l'administració pública, que moltes vegades podem dir que fa una diagnosi, opina, però no acaba de potser fer l'acompanyament necessari, que és el que deia.
S'està monopolitzant, potser d'alguna manera, seguint amb el tema de les cadenes, el tema del comerç, potser en un únic sector, diguéssim, o s'està monopolitzant en aquest sentit, o segueix havent-hi una diversitat?
Hi ha diversitat, el que passa és que hi ha alguns comerços que literalment desapareixen perquè no tenen aquesta cabuda en els hàbits de consum. El comerç s'agrupa naturalment, per exemple, quan trobem moda, la trobem molt agrupada i la trobem en els carrers on cal, és a dir, és la forma que ja fa molts anys van tenir per competir amb els espais i centres comercials tancats, que també travessen un moment que, tot i que pensar que van molt bé, també s'han vist afectats per determinades tendències. Això no és difícil de combatre, o entre cometes, perquè el comerç ja s'agrupa, és a dir, penso en moda, d'acord, moda sempre està ubicada als mateixos llocs. Penso en alimentació, també, perquè també s'agrupa. El que passa és que, per exemple, com tu dius, tenim aquestes cadenes, que moltes vegades, quan pensem en cadenes, tampoc és algú negatiu, en el sentit de que moltes vegades són franquícies. Franquícies vol dir que un determinat petit empresari o comerciant fa una aposta ferma per no haver de crear una marca, sinó que aprofita tota l'estructura i la marca que hi ha, no? Però és veritat que això fa que tanquin moltes d'aquestes. Jo no sé si podríem dir que monopolitzen, però és veritat que jo no donaria tant la culpa a aquestes cadenes i a aquestes grans marques i a aquestes tendències. Crec que pot sobreviure el comerç local tradicional, entre cometes, però amb una sèrie de deures, no? Que és el que et comentava. Per exemple, quan parles amb els comerciants, tots diuen que tots són males notícies, en el sentit del que els ajuda. Efectivament, les qüestions relatives als tributs municipals, per exemple, hi ha per desgranar coses que potser podríem canviar, no? Cada vegada són més exigents amb una sèrie de coses que ningú qüestiona, per exemple, la gestió del residu, aquests canvis que hi ha, qui rep més l'impacte és el comerç. L'espai local i les decisions a prendre a l'espai públic han de ser més participades per l'activitat econòmica. Penso en la mobilitat. Parlem dels canvis en mobilitat, que poden ser benvinguts, però mai se situa l'eix de l'activitat econòmica en aquestes decisions. L'espai públic ha d'acabar d'estar més pensat en pro del comerç, i després accions comercials que també poden haver-hi, que han d'anar de la mà per canviar més hàbits de consum. Una altra de les potes principals és el de l'ocupació. Les dificultats per poder tenir una ocupació de qualitat i fins i tot ja tenir-ne, no? El petit comerç és un autònom que moltes vegades ell és qui tanca obra i està sol, o com a molt l'està acompanyat per algun treballador. Les dificultats són reals, no? I això tampoc ajuda, perquè demana un esforç increïble perquè una persona pugui ser capaç d'engegar, no? L'emprenedoria també hauria de ser algun dels factors a primar, és a dir, si una cadena pot fer-ho, perquè no ho pot fer un petit. però les dificultats hi són. Aleshores, ja és una aventura real poder començar i engegar. Sí, sí.
Des de diferents ajuntaments es fa molta campanya, no?, per intentar que la gent consumeixi el comerç local i de proximitat. No sé si caldria fer més cosa en aquest sentit o s'ha de buscar alguna altra fórmula per intentar que la gent en faci més ús d'aquest comerç.
Les campanyes de dinamització moltes vegades són dintre d'una temporalitat. Penso en el Nadal, penso en accions específiques. Aquí a Sant Cugat tenim una de les accions, que és la Nit en Blanc, que està molt consolidada. El Nadal també està molt treballat a través de l'associacionisme comercial, creant una marca, creant dinamització al carrer. Tothom és conscient de que el carrer en aquelles dates és molt important, però potser sí que caldria fer campanyes més de dinamització. Fa temps, per exemple, que parlem i comentem d'accions de la traslladar el que deia de l'eix de l'activitat comercial. Per exemple, s'ha parlat molt del bo cultural, no?, quan algú fa 18 anys, doncs fer afavorir que consumeixi cultura i espectacles en tota la seva dimensió. Per què no, per exemple, posar el focus en que hem de fer que aquesta gent que comença a consumir se n'adoni que l'espai públic és on trobarà segurament companys, amics, familiars, i també hi trobarà a l'altra banda. Ajudem-lo a que també tingui una empenta per fins i tot tenir diner per poder-lo dedicar això amb una sensibilització,
Tot i així, comentaves, no?, que hi ha comerços que segueixen resistint. Aquí a Sant Cugat, sense anar més lluny, n'hi ha algun de centenari, no?, d'altres que també s'hi acosten o que porten molts anys encara donant servei. No sé quina seria la fórmula perquè encara tinguin la persiana oberta després de tant de temps.
Tot té a veure amb acompanyar-los i amb que se sentin part ja no tan sols del comerç, sinó de la ciutat. Si són referents, si són motors per tenir-los a prop i tenir-los acompanyant el nou comerç i el que ja existeix, doncs és molt millor. També és veritat que aquests comerços tenen continuïtat gràcies a que no han de començar, no han d'arrencar amb espais comercials, lloguers, compres, començar a haver de tenir gent que no ha treballat mai en el comerç i que l'has de captar, etcètera, etcètera. Se'ls ha de fer participar més amb les decisions, i com et deia, jo crec que l'eix té molt a veure amb posar en el focus les decisions amb l'activitat econòmica del centre.
Doncs Jaume Buscallà, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a l'Obert per Vacances i haver-nos explicat una mica tot aquest tema del comerç local i tradicional.
Gràcies a vosaltres, i quan vulgueu, parlem de comerç quan i on calgui. Gràcies.
I Tina Forés, companya de Cugat Mèdia, també moltes gràcies per l'entrevista. Fins aviat.
Fins aviat, Núria, que vagi bé.
Fins demà mateix, eh? Amb la Tina connectarem demà, de nou cap a Cugat Mèdia, però nosaltres, seguirem ara a la segona hora del programa a partir de les 10 i 3 minutets parlant d'altres qüestions. Ens cal, o us preguntem, quin tipus de calçat preferiu per dur a l'estiu?
La xarxa de comunicació local.
Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual. Deixar-ho córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir pardals. El cap no està tan mal, no està mal. No està mal. Sovint estic atrapat, no sé per què em ratllo tant. Hauria d'estar amb col·legues i sortir de bar en bar. Ignoro les senyals, ja torno a estar encantat. Camino en cercles, cercles, faig scroll sense parar. M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual. Deixar-lo córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir pardals. El cap no està tan mal, que no està mal. fem la grossa, parem-ho tot per una estona. Parem-ho tot i fem la grossa, parem-ho tot per una estona.
M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual deixar-ho. Córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt el cap no està tan mal.
M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual deixar-ho, córrer no està mal. Només cal un bon sidral, deixar els problemes aparcats, tenir per dalt el cap no està tan mal. No està mal. No està mal.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Notícies en xarxa.